Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 28 d'octubre, on farem un repàs del que ha estat fins ara l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, i l'Héctor García, les vies de so. Avui començarem parlant de treball de Pimec i de Fegicat, que impulsaran accions per formar nous instal·ladors energètics i cobrir la creixent demanda. Les empreses del sector, atenció, estan en disposició de contractar més de 18.000 treballadors que no troben. Ens ho explicarà el Raül Rodríguez, que és el director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya. També conversarem amb els sindicats d'educació, que prepara mobilitzacions per denunciar que les negociacions amb la Conselleria d'Educació no avancen. El sindicat USTEC critica que el càlcul de docents per la reducció de l'hora lectiva s'ha fet a la baixa i reclamen més recursos. Ens ho explicarà la mestra i portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. I una iniciativa. 400 bars de l'àrea metropolitana de Barcelona participen en una campanya de Sant Joan de Déu contra la soledat. Els impulsors del Cafè Solidari alerten que la problemàtica afecta, atenció, un 26% dels joves i la meitat de les persones majors de 80 anys. Avui ens ho explica el director de l'obra social de Sant Joan de Déu, l'Oriol Bota. I és divendres i acabarem amb música. I ho farem amb la pianista, i compositora catalana Laura Andrés, que presenta el seu nou treball discogràfic King Sugi. Recordem, per si no ho sabíeu, que la Laura Andrés ha estat professora de piano dels fills de Shakira i de Piqué i també ha participat en el disc El Dorado de Shakira. Avui parlarem amb ella. Serà aquí, a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I abans de començar, tot plegat, el que fem ara mateix és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Per molta gent hi ha un pont, quasi bé un aqueducte de 5 dies de festa, afortunats ells, i pels altres arriba el cap de setmana. Què ens espera les properes hores? Ens ho comenta el Said Savall des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya esperem nuvolositat alta a tot el territori amb intervals de núvols durant la primera meitat del dia i a últimes hores al Pirineu. També intervals de nuvolositat baixa al matí, també a últimes hores amb probables boires, sense descartar-ho tampoc en zones litorals i prelitorals. Temperatures en lleuger descens a l'interior i amb pocs canvis a la resta, amb 27 graus de màxima a Lleida, 26 a Girona, 24 a Tarragona Ciutat i 23 a Barcelona. A més, vent fluix variable tendint a component de sud, fluix a moderat, al Pirineu, i a component est, fluix a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I el que sí que està passant ara és que hi ha cues, diuen, quilomètriques a les rondes de Barcelona, perquè hi ha molta gent que aprofita per sortir de la feina i marxar aquests dies de descans. Però la informació, com cal, la té la Sílvia Delamo des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. Immersos en aquesta operació sortida de Tots Sants, hem de dir que la situació diària és molt complexa, rondes molt col·lapsades, però especialment hem de destacar l'AP7, on s'ha produït un accident a Mollet, ja no hi ha cap carril tallat, però en sentit Girona hi ha 9 quilòmetres i mig de lentitud. Aquesta AP7 també presenta 6 quilòmetres a Castellbisbal, sentit Tarragona, a Castellví d'Arsanes 9 i a Tarragona mateix 5. Com dèiem, també hi ha problemes en altres vies, com l'eix del Llobregat, les AP7, hi ha ja 10 quilòmetres entre Berga i que han arribat gairebé a Bagà, en sentit Andorra, en el que fa a la resta de vies, la situació és complicadíssima. Per tant, us emplacem a que circuleu amb prudència, no baixeu la guàrdia i us mantingueu informats. Bona tarda.
I la millor manera de mantenir-vos informats és a través de la COPE, així que una salutació ben forta a tota aquesta gent que està ara mateix en plena cua d'aquest pont. I l'actualitat, ara que ho dèiem, la més propera, arriba amb els companys dels informatius d'aquesta casa COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Demà, que no se'ns oblidi, passem a l'horari d'hivern. A les 3 de la matinada tornaran a ser les 2, i com cada any, Yolanda, aquest canvi d'hora aixeca molta controvèrsia.
Exacte, demà dormirem una hora més, però els dies començaran a ser més curts i tindrem menys estones de llum. A les 6 de la tarda serà pràcticament fosc. Molta gent considera que continua fent aquests canvis és absurd i molts ho viuen amb tristor.
No me gusta nada. Totalmente en contra.
Lo veo absurdo, porque la ventaja que hay por un lado se pierde por otro, o sea, no. Más depresión. Sí, me deprime un poco.
Yo trabajo en una oficina, salgo temprano a la mañana y vuelvo tarde a la noche. Parece que estoy siempre... no veo la luz.
Anochece mucho antes, con lo cual es mucho más triste todo y no va bien.
Doncs no tothom s'adapta de la mateixa manera a aquests canvis horaris. Hi ha persones o col·lectius que ho noten més, que són més sensibles i que necessiten més temps per adaptar-se. És el cas dels nens o de les persones grans. El doctor Francesc Segarra, que és especialista en medicina de la son, ens ha explicat quines molèsties poden notar.
No dormiran igual de bé els primers dies, el qual es pot traduir l'endemà, bueno, amb una sensació com de mal descans, una certa somnolència, inclús dificultats de concentració, atenció, memòria, irritabilitat.
Tot i que la majoria de persones prefereixen l'horari d'estiu, aquest expert en medicina de la son creu que l'horari d'hivern s'adapta millor al ritme biològic.
I canviem de tema perquè la majoria de comerços s'han sumat avui a l'apagada massiva contra l'encariment de l'energia.
Sí, han baixat la persiana durant 15 minuts aquest migdia. Moltes d'aquestes botigues asseguren que estan contra les cordes i que subsistir s'ha convertit en una missió impossible. Reclamen ajudes urgents per no haver de tancar definitivament. El Pròsper Puig té una xarcuteria al barri de Sant Andreu de Barcelona. És un negoci familiar i ara té 9 treballadors. Ens ha explicat que ja han hagut de prendre mesures.
Jo aquest Nadal volia contractar una persona, no la contractaré per poder pagar el rebut de la llum. Sí que hi ha moltíssimes empreses que van passar una pandèmia complicada perquè no van poder obrir i aquests sí que s'estan ja, s'estan començant a acomiadar gent.
Diu el Pròsper que no és només un problema energètic, també hi ha la inflació, el preu de tots els productes ha pujat, els costos del lloguer dels locals i tot plegat pot fer inviable bona part del comerç de proximitat.
I a partir d'aquesta nit, Yolanda, les terrasses del carrer Enrique Granados de Barcelona tancaran una hora abans?
Sí, tancaran a les 11 de diumenge a dijous i a les 12 divendres, dissabtes i vigílies de festius. És la mesura que ha pres l'Ajuntament i que ja s'ha aplicat en d'altres carrers de la ciutat per reduir la contaminació acústica i garantir i el descans dels veïns. El Gremi de Restauració ho portarà als tribunals. La majoria de locals d'Enric Granados diuen que se senten discriminats i preveuen que els baixarà la facturació.
És un agravio comparativo en cuanto que dos calles más para allá puedan tener más horarios para poder trabajar.
Si nosotros nos hacen cerrar la terraza a las 11, nos cierran facturación de por lo menos una hora y media que podríamos estar. Y además que las terrazas llaman la atención a la gente para que entre, y eso también se pierde.
L'altra cara de la moneda són els veïns. Al carrer Enric Granados hi ha 82 locals que tenen terrassa i molts veïns creuen que amb aquesta restricció horària podran descansar millor.
Perfecto, no, está muy bien. La corta del ruido.
Vivo encima de un bar y sí, lo voy a agradecer muchísimo.
Si se puede mejorar las horas de descanso, a partir de las 12 ya no tendría que haber de la calle, está claro.
Al districte de Gràcia, ahir dijous, també va entrar en vigor l'avançament en el tancament de les terrasses de les places Sol i Revolució, pels mateixos motius, convivència amb els veïns i reducció del soroll.
I uns altres veïns, els del barri de Sant Antoni, demanen la pacificació total de la ronda davant la manca d'alternativa de l'Ajuntament.
D'aquí a pocs dies, al mes de novembre, es començarà a retirar la llosa que hi havia a la ronda de Sant Antoni, on hi havia les carpes provisionals del mercat. El que denuncien entitats i veïns és que encara no saben com serà la nova ronda. Xavier Cavaller, de FEM Sant Antoni, creu que seria contradictori obrir el trànsit a aquest espai, tenint en compte el model de ciutat que defensa Ada Colau.
Que l'Ajuntament pretén, no, inculcar o tal, i reivindicar la figura d'en Cerdà, i, no, com abans les interiors d'illes, o sigui, intentant buscar aquest model d'una ciutat més verda, doncs no, és totalment contradictori carregar-se una cosa que ja hi és.
Veïns i entitats que han impulsat la plataforma pro-pacificació de la ronda no descarten mobilitzacions i demanen una reunió amb l'alcaldessa Colau.
I més del 20% de joves d'entre 14 i 18 anys han jugat amb diners de forma online o presencial en el darrer any.
Una dada preocupant que coincideix demà amb el Dia Mundial contra el Joc d'Atzar. Cada vegada són més els joves atesos per addiccions als videojocs o a les apostes en línia. Francesc Perandreu és el president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. Insisteix en que és molt important l'entorn i reconèixer que hi ha un problema i tractar-lo.
Amb paciència, en un tractament cognitiu-conductual, amb la col·laboració de la família, que és absolutament indispensable, i amb molta humilitat. Se li té d'anar els diners controlats, no té de tenir accés a targetes de crèdit durant una temporada.
El propi Pere Andreu és un exemple de superació. Va ser addicte al joc durant 9 anys i fa 32 que no juga. Diu obertament que és possible rehabilitar-se, però, és clar, la ludopatia no es cura.
Més informació a COPE Ponés i les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
Les 7 de la tarda, 10 minuts, i ara l'actualitat esportiva més pròxima amb els companys d'Esports COPE Catalunya i Andorra, amb el company José Luis Gil. Bona tarda, senyor Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bé, amb ganes de saber com es planteja el cap de setmana esportiu, comencem pel Barça, que demà estarà a València.
Sí, una jornada que s'obre ja avui mateix, avui divendres, amb l'Espanyol com a protagonista. Ara en parlarem, del Real Club Deportiu Espanyol, perquè ens hem d'aturar també una miqueta, un dia com avui, en l'actualitat blanquiblava, però efectivament el Barça demà torna a la Lliga. Ho fa a Mestalla, al camp del València. Un camp complicat, un camp amb una afició calenta amb l'equip adversari, i un Barça que torna al campionat domèstic després de veure's, tal i com feia veure tots els pronòstics, abocat a disputar l'Europa League en competició europea. Uh-huh. Era interessant, per tant, sentir les impressions de Xavi en roda de premsa i sentir i palpar la prèvia d'aquest partit. Última hora del Barça, Víctor Navarro, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse, José Luis, sí, precisament pel que deies aquesta eliminació, José Luis, a la Champions, el que necessita el Barça, i ho deia avui Xavi Hernández en roda de premsa, és guanyar els propers tres partits que queden abans del Mundial per seguir en la lluita per la Lliga. Deia Xavi Hernández avui a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva que volen els quatre títols: la Lliga, la Copa, la Supercopa i l'Europa League, en la que tornaran per segon any consecutiu a partir del Fabre. En aquesta roda de premsa ha sorprès també la defensa de Xavi Hernández de la clàusula de la por de Nico González, que evita que el migcampista cedit al València jugui contra el Barça demà. També ha dit Xavi que podrien recuperar a Nico a l'hivern, que ho estudiaran durant el Mundial, durant l'aturada del Mundial, i també ha confessat que Mateu Alemany i la Secretaria Tècnica estan treballant i parlen per reforçar l'equip en aquest proper mercat, el mercat d'hivern. Del seu futur com a entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi agraeix que Joan Laporta i la seva junta li facin confiança. Ell insisteix en seguir creixent, en confiar en el joc, en la filosofia del Futbol Club Barcelona, en l'ADN, però Xavi també deia que si no arriben els resultats, i si cal, també podria venir un altre entrenador.
Estamos en el camino, yo creo que quiero creer eso, ¿no? Lo he vivido como futbolista, no nos podemos desviar de la idea que tenemos. De verdad, hay que seguir creyendo. Yo creo que los resultados van a llegar. Y si no llegan, pues vendrá otro entrenador, si es que es ley de vida. Pero nosotros no dudamos desde dentro, a pesar del resultado.
I en lo esportiu, per visitar el València demà a Mestalla, mateixa convocatòria que contra el Bayern. Xavi no recupera cap dels lesionats, ni Christensen, ni Araujo, ni Sergi Roberto, ni Memphis Depay. Està a la llista Pablo Torre per seguir sumant minuts, i també Gavi, que avui en roda de premsa Xavi reconeixia que encara arrossega molèsties, així que veurem si també es queda a la banqueta, com va passar en el partit de dimecres de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. Per cert, el Barça volarà demà a les 11 del matí a València.
Per cert, Víctor, abans de marxar, un apunt també col·lateral a l'actualitat del Barça, i és que tenim un convidat il·lustre que busca també tiquet pel Mundial, entrenant i treballant a les instal·lacions de Can Barça.
Una llegenda del Futbol Club Barcelona, Dani Alves, que està entrenant aquesta setmana, ha començat a entrenar amb el Barça Atlètic a les ordres de Rafa Márquez. És un desig que tenia Dani Alves per poder estar, no té equip, després de la seva aventura al Pumas, i poder estar almenys a la llista de Tite, o que el tingui present. Joan Laporta li deixa que entreni amb el que era el Barça B, el Barça Atlètic, i avui el Barça Atlètic ha fet oficial, a través d'unes imatges que difós a les seves xarxes socials, que Dani Alves entrena des de dilluns a les instal·lacions del Barça, en l'indumentària del Barça. Es repeteix l'escena dels últims mesos, quan Dani Alves estava al primer equip després de la seva segona aventura a Camp Nou.
Roba de feina de Can Barça. Gràcies, Víctor. Bona tarda.
Bona tarda als dos.
Dues òptiques més d'aquest València-Barça de demà. Una, la del tècnic valencianista, Gennaro Gattuso, un vell conegut dels seguidors al futbol que tenen una certa edat, exjugador del Milan, un migcampista de contenció, de força, que es retrobarà amb Xavi. Dos estils diferents al camp, i el tècnic valencianista que ho explicava així.
Soy muy, muy feliz de encontrar a Xavi, porque lo he encontrado por muchos años. Por muchos años él jugaba y yo corría mucho, él poco. Hemos hecho dos sports totalmente diferentes. Yo fui maratoneta, él era jugado de pivote por muchos años, pero le gusta el fútbol como me gusta a mí. Y pienso que va, para mí es un placer y un honor encontrar él mañana.
Jo corria una maratón i ell jugava de pivote. Uh-huh. L'altra òptica del Barça passa avui pels micròfons d'Esports Copé de Francesc Ferrer Rubi. Passat a Can Barça, passat a l'Espanyol, passat al Girona. Els números del Barça a la Lliga diuen que ho està fent molt bé.
òbviament, segurament, allà ja saben que hi ha coses que s'han de millorar, com tenim tots els equips, però a mi el Barça, i ara ja per lo menys et parlo de Lliga, per mi està arrasant. Va tenir un dia que no va poder guanyar tant del Madrid, és veritat, però per la resta és que no hi ha quasi ni partits. Algun es pot compilar una mica, però està guanyant amb molta solvència. I em sembla un equip que té molts arguments i, per tant, penso que s'està fent una molt bona feina.
Pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Guanyarà el Barça demà a València? Sí, 56%, no, 44%. Per tancar lo del Barça, avui la Federació Espanyola de Futbol ha lliurat a la FIFA la llista de 55 preseleccionats pel Mundial. Han entrat Balde i Ansu, entre d'altres.
I Piqué?
No. Luis Enrique no ha ficat a Gerard Piqué en aquesta llista de 55, on sí ha entrat, per cert, Ramos, Sergio Ramos, i també Iago Aspas, el discutit Iago Aspas. L'últim apunt de Can Barça, judici cas Neymar. La Fiscalia, després de sentir avui les declaracions, entre d'altres, de Sandro Rosell, l'expresident del Barça, ha retirat tots els càrrecs contra les parts acusades en aquest cas. Per tant, Dis es queda com a única part acusatòria en aquest cas Neymar, que la propera setmana veurà la reformulació de petició de condemnes.
I del Barça anem a l'Espanyol, perquè obre la jornada d'aniversari.
A les 9 de la nit, a Somos, davant del Mallorca, evidentment des d'una hora abans, a les 8 de la tarda, Tiempo d'Espanyol, amb Javier de Haro al comandament, en un dia on l'Espanyol fa 122 anys d'història. I on, a més, felicitats, evidentment, venim d'aquest reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona a la proposta on, a la zona on estava l'estadi de Sarrià, es tingui un record a aquesta instal·lació esportiva. Ofrena floral, parla el president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor.
Són 122 anys de club i 100 anys des que vam anar a jugar a Sarrià. Per tant, és una efemèride també molt important. Sarrià forma part inextricable del que és la nostra història. I, per tant, sabem els milers i milers d'espanyolistes que guarden el cor Sarrià. Doncs es tracta que ho tornin a reviure amb aquesta glòria que Sarrià va suposar per un club com l'Espanyol.
Un 46% de copenautes, pregunta blanquiblava a @esportscope, un 46% pensen que l'Espanyol guanyarà aquest vespre. Un 17% aposten per l'empat al camp del Mallorca, un 37% aposta per la victòria del conjunt vermellón de Javier Aguirre. La pregunta en clau, Girona Futbol Club. Recordem, diumenge, 16:45, Real Madrid-Girona, al Bernabéu. Serà capaç el Girona de puntuar al Bernabéu? Sí, 17,4%, no, 82,6%.
Senyor Gil, què passa a 8:45?
Bàsquet, Palau Blaugrana, Eurolliga, fase regular, 5ª jornada, Barça, Armani de Milán. Torna Brandon Davis amb el conjunt italià. El Barça torna a Brines, no podrà jugar Kyle Kuric ni Mirotic encara. El Barça femení de futbol, Caroline Graham Hansen, té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. A la Lliga de Segona, recordem, demà a les dues, Andorra-Ponferradina, i demà també a la Champions de Futbol Sala, Barça-Luxor Sant Andreu.
Més informació a Cope Bonés i a les xarxes socials d'esports. Cope, bon cap de setmana esportiu, senyor Gil.
No s'oblidi de canviar l'hora de dissabte.
No,
adéu.
Tranquil, aquí estarem. Gràcies, que vagi bé. A les 7 de la tarda, 18 minuts, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment parlem perquè, atenció, les empreses del sector d'instal·ladors estan buscant gent per contractar. Necessiten més de 18.000 treballadors que no troben.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
¿Te imaginas una casa de ensueño con tus muebles a medida como tú la quieres? En Facilmóvil podemos hacerlo. En Facilmóvil somos expertos en la distribución de espacios. Diseñamos, fabricamos y montamos tus muebles en tiempo récord. Ni te imaginas lo que podemos hacer por ti. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvil.es.
¿Te has planteado cómo te gustaría verte a los 70, 80 años? Si quieres estar ágil, activo, con proyectos, viajando y disfrutando, debes tener tu peso controlado. Y esto pasa porque no te sobren muchos kilos. Recuerda que una garrafa de agua de 5 litros pesa 5 kilos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
COPE Cataluña y Andorra.
Empresa i Treball, PIMEC, i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, FEGICAT, han signat un conveni de col·laboració per impulsar accions de formació de nous professionals del sector energètic i cobrir la creixent demanda d'instal·ladors. Amb aquest objectiu, les tres parts es comprometen a desenvolupar accions que van des de la identificació de les necessitats formatives i difondre ofertes de treball en aquest àmbit. I atenció, perquè segons un estudi elaborat per la FEGICAT, les empreses del sector estarien en disposició de contractar uns 18.000 treballadors a dia d'avui. Però hi ha un però. Però ara li preguntem al Raül Rodríguez, que és el director general de FEGICAT, Federació de Gremis i Instal·ladors de Catalunya. Senyor Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu sempre per la teva disposició. Deia jo que vosaltres esteu disposats a contractar 18.000 treballadors a dia d'avui, però el 93,9% reconeix tenir dificultats per trobar personal qualificat. Què està passant?
Així és. Hi ha un desequilibri en el mercat laboral increïble, no? I per això aquest és el motiu del conveni que nosaltres hem fet amb la Generalitat de Catalunya i juntament amb PIMEC per intentar donar sortida a aquest problema. És a dir, hi ha una demanda importantíssima d'instal·lacions d'energia renovable, però no només en temes d'energia renovable, sinó també en adaptació i en l'aplicació de les millors tècniques disponibles en temes d'eficiència energètica, i les empreses instal·ladores no poden assumir aquesta demanda que es produeix per part de la societat com a conseqüència de la manca de poder incrementar les seves estructures o de disposar de persones qualificades.
Mm-hmm. És obvi que pel bon funcionament del sistema productiu del país s'han de desenvolupar tot el seu potencial necessari i tenir treballadors qualificats. No hi haurà una transició energètica ni transició verda, com li diuen, sense personals amb la formació necessària per dur-la a terme.
Totalment. O sigui, al final estem davant d'un dels reptes més importants que tenim com a societat. Tot el que passa per la transició energètica i el que té a veure amb el canvi climàtic, no només pel que fa a la execució de noves instal·lacions, sinó també a com gestionem nosaltres l'energia, i al final tot això passa per les mans d'una empresa instal·ladora, no? Totes aquestes tecnologies, doncs, d'una forma o d'una altra s'han d'instal·lar. El que nosaltres estem veient és que tenim un problema important com a país, sobretot pel que fa a la formació professional. No s'està orientant i assessorant correctament a les famílies, als alumnes des de la Generalitat de Catalunya, per fer-los veure exactament quines són les oportunitats laborals que es donen, les noves oportunitats laborals presents i futures. Uh-huh. I, per tant, des del Departament d'Educació, doncs, s'hauria de fer una reflexió en aquest sentit, no? Però, bueno, d'això estem parlant a llarg termini, és a dir, buscar una solució amb la formació professional i en obrir de nou tots els cicles de formació professional de grau mig i grau superior que s'han tancat de forma sistèmica durant els darrers anys, doncs requerirà bastant de temps, no? I això, les solucions que passen pel Departament d'Educació, doncs trigarà temps, encara que és important que en siguin conscients. Per això, aquest conveni amb el Departament de Treball, perquè amb treball podem habilitar els mecanismes necessaris per poder donar sortida buscar aquesta solució en el curt i mitjà termini.
Imagino que tot això es farà amb uns 3 anys de durada, no?, aquesta activitat formativa.
Sí, bueno, de fet el conveni està per 3 anys, però nosaltres volcarem tots els nostres esforços perquè aquestes accions formatives comencin el més ràpid possible. De fet, aquest és la nostra prioritat ara mateix. Nosaltres creiem que no hi ha res més important ara mateix que buscar aquest equilibri en el mercat laboral, i ja no només per les empreses instal·ladores, sinó també per tota la societat. El fet que hi hagi un dèficit de personal qualificat implica que es produeixi de forma indirecta una inflació en el mercat, no? I ara que estem molt acostumats a sentir la paraula inflació, doncs això provoca que els salaris, que ja de per si alts, perquè totes les empreses instal·ladores estan sota el conveni sidrometal·lúrgic, salaris ja de per si alts, doncs estiguin inflats com a conseqüència de la manca d'operaris qualificats, i això al final acaba repercutint en el client final, no? I és un aspecte que quan més ho treballem, doncs abans afectarà a tota la cadena, no només als instal·ladors, sinó també a la societat.
Raül, deies abans que més enllà de la formació professional, aquest conveni preveu instruir professionals del sector sense cap titulació perquè tinguin el certificat de professionalitat, oferir formació contínua als treballadors que vulguin adquirir aquests nous coneixements en un context de grans canvis. Això s'ha de fer a través del SOC, no?
Bueno, nosaltres, el Departament d'Empresa i Treball té dos organitzacions, diguéssim, en aquest sentit, que és el SOC, que és el que s'encarrega de gestionar les polítiques actives d'ocupació, i per una altra banda el Consorci de la Formació Contínua, que és el que s'encarrega de gestionar totes les polítiques que fan referència a treballadors en actiu, no? Tan important és crear ocupació com mantenir l'ocupació, no? I per tant aquests dos organismes treballen en aquests dos diferents àmbits. Nosaltres amb el SOC i amb el Consorci, aquest conveni es treballa amb les dues organitzacions, amb tot el Departament de Treball. Per què? Perquè considerem imprescindible fer accions per habilitar a persones i per dotar de coneixement a persones que o bé vinguin de sectors diferents amb una certa equivalència amb el nostre, o bé vinguin de sectors que no tinguin absolutament res a veure, però amb una formació que sigui efectiva. Perquè ens hem trobat en molts municipis que s'han tirat cap endavant formacions que no han tingut cap sentit, que s'han malbaratat recursos públics per formar persones en l'àmbit tècnic amb formacions insuficients, amb empreses de formació que no n'eren conscients o no sabien exactament quina formació calia impartir, i per això nosaltres hem decidit donar aquest pas endavant. I per altra banda, també la formació contínua, és a dir, totes aquelles empreses instal·ladores que tinguin treballadors que potser no saben sobre tecnologia renovable, doncs també poder-los instruir. Però per sobre de tot ara mateix, i la part més prioritària, és la creació de nous de persones amb qualificacions, de noves persones amb qualificacions professionals per entrar en el sector. És una gran oportunitat que tenim com a país. Parlaves abans de 18.000 treballadors de forma actual. De fet, Figicat ha fet un estudi amb més de 900 empreses instal·ladores només a Catalunya. D'aquí surten les xifres de 18.000 treballadors, perquè us feu una idea. Organitzacions empresarials europees presenten estudis d'aquesta magnitud només amb 700 empreses només a tota Europa. Nosaltres ho hem fet amb 900 empreses només a Catalunya, per tant són dades molt, molt fiables, però és que no hem de perdre de vista els objectius que hem de complir a nivell d'instal·lació de potència renovable.
Efectivament.
No? I estem parlant que el 2050 doncs necessitarem prop de 170.000 treballadors. No?
Està claríssim.
Hem d'espavilar en aquest moment.
Mira, l'altre dia el president de Pimec, l'Antonio Cañete, deia que les empreses instal·ladores ofereixen sous molt competitius i ocupació de qualitat amb un 92% dels contractes a temps complet i un 76% indefinits, el que fa encara més incomprensible, si cal, que tinguin tants problemes per aconseguir personal qualificat. Avui m'ha agradat molt parlar amb tu, com sempre, Raül Rodríguez, director general de Figicat, perquè estem parlant de que s'estan impulsant accions per formar aquests nous instal·ladors energètics i cobrir la creixent demanda I recordem un cop més que no hi haurà transició energètica ni transició verda sense aquests professionals amb la formació necessària per dur-la a terme. Raül Rodríguez, com sempre, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Una abraçada.
Igual.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
L'educació continuen amb mobilitzacions per denunciar que la negociació sobre la recuperació de retallades que plantejaven no avança, segons ens expliquen des del sindicat USTEC. El motiu és que la negociació, diuen, és inexistent. Reclamen que es concretin el retorn de retallades en el pressupost del 2023 i que s'avanci en allò sense cost econòmic. Sobre la recuperació de l'hora lectiva, denuncien que el càlcul de docents s'ha fet a la baixa i reclamen recursos per cobrir cada hora. Avui en parlem amb la Iolanda Segura, que és mestra i portaveu del sindicat USTEC. Iolanda Segura, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Continueu amb les mobilitzacions, oi?
Bueno, ara hem encetat alguna mobilització per anar pressionant, perquè estem en plena celebració de reunions amb el Departament d'Educació, on ens agradaria que es materialitzés alguna proposta per part de la Conselleria, i de moment no és així. Per tant, la nostra voluntat és aconseguir alguna cosa, i per això ens veiem obligats una mica a començar a fer pressió un altre cop, de la mateixa manera que ens vam veure obligats el curs passat. No és una cosa que ens agradi, però clar, si no obtenim cap abans, ja vam avisar que això podria passar.
A les reunions que heu mantingut no s'ha avançat gens, no? I a més critiqueu que només a les reunions han assistit tècnics, però no han fet ni el conseller ni la directora general del professorat, no?
No, la directora general sí que ha anat assistint, eh? El que no ha assistit és el conseller, però el conseller no assisteix mai. És una cosa que ens sobti, eh? No assisteix mai a les reunions, a les meses. Això acostumen a encarregar-se dels directius. El que sí que critiquem és quan no ha, en alguna de les reunions no ve cap directiu, només venen tècnics. I això sí que ha passat en alguna reunió. I, evidentment, això no ens agrada. Volem que vinguin els responsables. Cert és que les reunions de comissions no es prenen decisions. Però allà sí que s'ha de treballar, no? És un lloc on s'han de portar les propostes per part de les dues parts i fer el, diguéssim, entre cometes, el regateig, no? Doncs mira, nosaltres diem això, nosaltres això, i a veure en quin punt intermit ens podem trobar. Uh-huh. Però això no s'ha produït, eh? La nostra crítica és que això no s'ha produït, perquè el departament no ha aportat res. Mira, tall d'exemple, a la darrera reunió que es va produir, van venir amb una anàlisi del que és la inversió que s'ha fet en educació en els darrers anys. Uh-huh. Han agafat des del 2015 fins ara. Fins al 2019, perquè no hi ha dades del curs 20, bueno, dels últims anys. 19-20, ara és aquest curs. Sí, molt bé, això està molt bé, i de veritat que s'agraeix molt aquesta feina, i era molt necessària, però si el que volem és caminar cap al 6%, quin és el seu pla estratègic, no? Quina és la proposta per anar fins aquí? Doncs això no en van portar res. Uh-huh. I van dir que això ho portarien a l'espai del Consell Escolar de Catalunya, que ja ens sembla molt bé, però primer això s'ha de treballar des de la mesa, no? Nosaltres també hem de ser partícips d'aquesta part, tot i que nosaltres estem tenim representants del Consell Escolar, però això s'ha de cuinar primer en la mesa de negociació. I una, per altra banda, també els demanem quines són les intencions del Departament d'Educació de cara als pressupostos. Què situaran els pressupostos? Ho volem saber, perquè llavors aquí podem nosaltres dir la nostra. I aquí és on ells no fan cap avenç, cap proposta, no en tenen amb cap... amb aquesta voluntat de dir, doncs va, solucionem, posem això ja mans i l'agulla, i en aquesta legislatura tot això ja ho tindrem enllestit. No és així, sempre ho emplacen anys més enllà. Per exemple, l'estadi ens van dir el 2025. A veure, l'estadi s'ha d'assolir ja. A més, és que era una de les propostes que ens van ficar sobre la taula durant la mediació dels pressupostos de la Generalitat, perquè l'hora lectiva no surt dels pressupostos de la Generalitat. Per tant, l'estadi hauria d'estar sobre la taula de cara al 2023, perquè si no aquests 40 milions se'ls estalvien, no, què en fan? Bé, bueno, és totes aquestes coses i s'ha de fer pressió, perquè el que no pot ser és que tornem a haver d'esperar no sé quants anys a revertir aquestes retallades i a rebre totes les mesures necessàries per a educació, no?
Actualment, Yolanda, mancarien 1.200 més?
Sí. Sí, per la reducció de l'hora lectiva, per cobrir totes les hores, caldria 1.200 més, això, reconegut pel mateix Departament d'Educació. Però t'ho diuen com dient, home, és que si ho cobrim totes les hores, caldria posar 1.200 més. I dius, bueno, i què? Quin problema hi ha? Al contrari, si és que no hem de treballar per donar resposta a la diversitat, a l'atenció a la diversitat, no? No hem de treballar per reduir ràtios. Doncs potser això és una ajuda. Ja hem de començar a posar fil a l'agulla. No, el que no pot ser és que perdem hores d'atenció en el centre educatiu, perquè si no es cobreixen totes les hores, això suposa doncs, que en molts casos hi hauran desdoblaments que no es podran fer, o docències, no? I això va en perjudici de l'atenció a l'alumnat i de la qualitat pedagògica, això està clar.
Doncs, Yolanda Segura, mestra i portaveu d'USTEC, continueu amb la lluita i sobretot el que demaneu és arribar a acords ara i no més endavant, i sobretot que s'avancin a les reunions i que es concretin més coses. Yolanda, estarem molt pendents de tots els moviments que feu en el sindicat i en el gremi dels mestres. Gràcies per atendre la trucada. Bona tarda.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Les 7 de la tarda, 38 minuts. Això és la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. I parlem ara de bares. Què lugares? Tan gratos, com deia la cançó, i ara ho explicarem per conversar. Ara en parlem.
¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
M'agradaria tant tornar a anar de vacances juntes. Excursions, anar a la platja i riure molt. Com quan les nenes eren petites, te'n recordes? Que tot el dia estaven al carrer i jo allà, nenes, a sopar! I tu, l'última no sopa! I demà tinc hora al metge. Tu m'hi podries acompanyar? És que tornant a sola... I em diràs quan vols que ens tornem a veure. I fem un cafè. Truca'm.
La soledat no desitjada cada cop afecta més persones de tots els orígens, condicions, sexe i edats. Aquesta realitat s'ha convertit en la nova pandèmia silenciosa del segle XXI i trencar-la és responsabilitat de tot i de totes. A Sant Joan de Déu han posat en marxa una campanya, la del Cafè Solidari, que té dos objectius molt clars. D'aquests en parlem amb l'Oriol Bota, que és el director d'aquesta obra social de Sant Joan de Déu. Oriol, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Quins són aquests objectius? Un, imagino, claríssim, sensibilitzar sobre aquesta problemàtica, no?
Un és, totalment d'acord, un és sensibilitzar, que és molt important, perquè allò que no coneixem, allò que és invisible, és impossible canviar-ho. Per tant, volem posar en valor aquesta nova realitat, aquesta realitat tan desconeguda i tan impactant, i cap de diners. I deixa'm dir-ne un que a mi m'agrada molt, que és, independentment de si captem molts diners o pocs diners, és que tots hem de fer un pas endavant per cuidar-nos en aquest entorn de veïnatge, de família, d'amistat. De fer un pas de cuidar a la gent que està patint soledat no desitjada.
Efectivament. Si parlem de la soledat en dades, a Europa més de 30 milions de persones se senten soles. Un de cada quatre infants d'entre 10 i 12 se sent sol. El 26% dels joves afirmen sentir-se sols. I més del 50% de les persones majors de 80 anys també. Aquí hem de canviar moltes coses, eh?
És que nosaltres parlem de la tercera onada, eh? La primera onada va ser la Covid, que ens va tancar a casa, la segona és l'impacte en la salut mental de tots, i aquesta tercera onada, perquè amb aquestes dades podem dir que és un problema de primera magnitud, és esgarrifós. Algun país ha fet ja aquests ministeris contra la soledat, però hem de ser conscients que la soledat no desitjada és un tema que afecta a la gent gran, però ens afecta a tots al llarg de la vida. I aquests percentatges de joves, infants que pateixen soledat, jo crec que són molt significatius. No està concentrat en la gent gran, és un tema que afecta a tothom. I, per tant, hem d'obrir la mirada, hem d'estar presents, hem de ser conscients i hem de crear dispositius per cuidar. No té cap sentit que la nostra infantesa, la nostra joventut, pateixi problemes de soledat. Les conseqüències són molt greus. Per tant, comparteixo l'alineament amb el que tu ara ens deies de això és greu i hem de posar-hi solució.
I tant que sí. Oriol, deia Gabinete Caligari a la seva cançó Bares, qué lugares tan gratos para conversar. Imagino que això, lligat amb el lema de la vostra campanya, el Cafè Solidari, està bé, no?
Mira, jo escoltava Gabinete Caligari, no recordo aquesta cançó, aquesta lletra, te la robaré, la faré servir, perquè és exactament això. El que convidem és a la gent a fer un cafè, a fer un espai de trobada amb els altres, que és el que jo faig, jo amb els meus amics, quan quedo vaig al bar a fer una cervesa, a fer una tònica o a fer un cafè. I és veritat que necessitem un tema, un espai de trobar-nos, de carícia, de parlar, de compartir, de fer petits els problemes grans. Aquest espai moltes vegades és el bar i, per tant, aquesta campanya l'hem fet de la complicitat del sector de la restauració.
Això estarà, aquesta campanya, fins al dia 30 d'octubre i el que hem de fer és apropar-nos a qualsevol dels establiments, imagino que estiguin adherits a aquesta campanya, demanar un cafè solidari per trencar soledats i a partir d'aquí ja hem fet la bona tasca.
A veure, sí, això és un dels parts. Com et deia al principi, per mi el més important és que tinguem consciència i que mirem en el nostre entorn aquell amic i que fem alguna cosa per cuidar aquesta soledat. En el marc de la campanya, és evident, tenim més de 400 establiments adherits, per tant, convidem a la gent que vagi en aquest establiment, que faci el menú, que sopi, que esmorzi i que demani aquest cafè solidari, que és aquest donatiu que fa Sant Joan de Déu. Hi ha bars que el diran, perfecte, t'ho cobro en el tiquet, altres que hauran fet un donatiu o fes un bízum. El que en definitiva estem fent és apalancar-nos amb el sector restauració, que a més són uns grans cuidadors, que moltes vegades tenen aquell senyor que va a sopar cada dia sol i que saben el que volen, i que són els que cuiden. Per tant, a mi m'agrada molt aquest punt del bar on jo em vaig a cuidar amb els meus amics i que ells cuiden a molta de la gent i en allà faig el meu donatiu.
Perfecte, doncs recordem de totes maneres, com hi ha aquestes moltes maneres de participar, hi ha el web cafesolidari.org i allà podem triar la que millor s'adapti a nosaltres, eh?
Totalment d'acord, perquè totes les campanyes ara ja sabem que les fem offline, les fem al carrer, però també hem de tenir la seva dimensió online, i aquesta vegada el que he fet és crear aquesta landing, aquesta pàgina web, on la gent es pot connectar i pot fer el donatiu, fins i tot si en el meu territori on jo visc no hi ha aquest bar de referència on puc anar a fer això, o si hi ha empreses que estan organitzant els seus bars, amb els seus cafès solidaris amb els seus treballadors, i algunes escoles també ens estan dient que s'estan apuntant en aquest gran projecte que és posar sobre la taula una realitat desconeguda, aquesta nova realitat que és, no és salut, no és un tema de salut, que no és un tema de pobresa, però que, evidentment, la mala salut i la pobresa provoquen una sola no desitjada, i quan estem sols acostumem a augmentar la nostra mala salut i la nostra vulnerabilitat social, perquè no tenim xarxa. Per tant, aquí ens trobem en una situació no sanitària i no social, però que provoca problemes de salut i problemes socials. Per tant, si us plau, fem un pas, cuidem a la gent, cuidem-nos, i nosaltres, com a Sant Joan de Déu, el que diem és, som una institució que vol curar la gent, però moltes vegades ens dediquem a cuidar. Cuidem a gent del carrer, a gent amb problemes de salut mental, i el que nosaltres el que hem fet és un pas endavant, de dir, centres, presentem uns projectes per cuidar millor aquesta soledat no desitjada en els nostres pacients i usuaris. Això és el que farem amb el que recaptarem de diners.
Doncs enhorabona per aquesta iniciativa i recordar que això, la soledat s'ha convertit en aquesta nova pandèmia silenciosa. Entre tots hem d'intentar que això no passi. La soledat volguda, benvinguda sigui, però la no desitjada és dur. T'agraeixo molt, Oriol Bota, director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, per tota la tasca que feu durant tot l'any, i avui hem parlat en concret sobre aquest cafè solidari en el que podeu participar fins al dia 30 d'octubre. Gràcies, Oriol. Fins a propera.
Gràcies a vosaltres.
Este fin de semana...
¿Para qué se hace lo del cambio de hora?
Y en Canarias a la una.
Te lo puedo poner ya a la una.
Puedes poner ya a las dos. Mira, ahora son las tres. Si quieres ya puedes ser las dos.
Voy a poner las dos ya.
Son las tres y dos. Ahora mismo
bueno, va.
Llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Cádiz, Atlético de Madrid, Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y el domingo, Real Madrid, Girona.
¡Rueda la pelota!
Y además el Gran Premio de México de Fórmula 1. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
O sea que esta noche dormimos una hora más.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano a mano. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo. Y lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
Las lentes cosméticas que utilizamos para disfrazarnos pueden dañar nuestros ojos sin la supervisión de un profesional de la visión. Se deben adquirir en una óptica y seguir los consejos de nuestro óptico optometrista para garantizar nuestra seguridad visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Personalidad.
¿Quién es ese tipo?
Es una broma.
Temperamento.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Y carácter.
Aquí empieza la diversión.
Clint Eastwood, en estado puro.
Es inútil que me adules.
Joe Kidd y el principiante. Dos de Clint Eastwood.
Y a mí eso me encanta.
El sábado por la noche... En 13.
Diuen que el piano és un dels instruments que més interès suscita a l'hora d'aprendre a tocar un instrument musical. Són moltes les persones que somien amb voler tocar el piano, com a Mozart o Beethoven, però també hi ha dones pianistes que han marcat un abans i un després en el seu temps. Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Teresa Carreño, Wanda Ladowska, Guiomar Novaes, Mira Hess... I nosaltres també tenim la nostra, la Laura Andrés, pianista i compositora, des del Masnou. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Com quina estàs? Il·lusió, quina presentació més bonica.
Tu sí que ets bonica, Laura.
Gràcies.
Escolta'm, per què es parla tan poc de les dones pianistes? Tothom diu Mozart, Beethoven, sí, tothom els coneix, però què passa amb les dones?
Doncs és el que ha passat sempre. Jo crec que amb les dones, en aquest cas pianistes, i dones que conformen part de la nostra història com a éssers humans d'aquest planeta, no? Vull dir, les dones a la història no existeixen, les dones a la història de l'art tampoc, només com a models o com a muses, inspiradores de l'home, les dones pianistes, les dones compositores, les dones inventores fins i tot, vull dir, no sé, coses com els intermitents, els van ser dones, per exemple, no?
Mm-hmm,
coses que he anat descobrint. Sí, vull dir, que crec que és això. És un tema de, diguem, de política i de maneres de viure que hem arrossegat durant molt temps i que, per sort nostra, estem veient perfectament que van canviant.
Mm-hmm. Per què vas escollir el piano?
Vaig escollir el piano perquè jo vaig néixer en aquells temps en què s'apuntaven a música amb una mica de sort. Jo anava a col·le i a música, no feia res més, sí. No feia 30.000 activitats, i anava a l'escola del meu barri, i a l'escola del meu barri hi havia o flauta dolça, o sigui, la flauta de bec típica,
sí.
O piano. I llavors va estar molt clara la decisió, no? Tot i que ho vaig provar tot, eh? Vaig tocar la flauta i el piano, però vaig quedar amb el piano.
Mm-hmm. És difícil tocar el piano?
No. Jo sempre dic que no és difícil. Només es tracta de que te l'estimis, i que te l'estimis i que t'enamoris. I quan tu t'enamores d'una cosa, vols tota l'estona estar amb aquella persona o amb aquell projecte o ballant o el que sigui, no? Doncs si tu t'enamores del piano, hi passaràs moltes hores i, per tant, no és difícil.
És la música una eina de vida, Laura?
Sí, és una eina de comunicació, sobretot, on no hi ha errors, perquè les paraules moltes vegades es confonen i, de fet, els humans ens barallem perquè parlem, no? És molt absurd el nostre. Però la música sí, és una eina de vida que, a més, ens dona pau, ens dona alegria, ens fa connectar amb els sentiments i les emocions que tenim a dins, de vegades molt tancats i reprimits, i la música ajuda. Això, per mi, és una mica una teràpia.
I tant que sí. Durant molts anys, Laura, t'has dedicat a la pedagogia i a la docència en diferents conservatoris i escoles de música. L'any 2021 vas fer el salt, el primer àlbum, que es deia Blanc. Sí. Ara tenim presentant aquest Kintsugi, que només dir el nom ja et relaxa, no?
Exacte. Ja és un home estrany que ja et fa posar l'atenció, de dir, què vol dir això de Kintsugi? Què és això?
Exactament.
I senzillament és una paraula que vaig buscar perquè és això, és un àlbum que s'ha fet a partir de trossos, diguem, les cançons són trossets de vida, i llavors vaig buscar aquesta paraula japonesa, que és l'art de la ceràmica. Els japonesos, quan se'ls trenca una peça de ceràmica, el que fan és tornar-la a reconstruir amb una pasta base d'or i d'una resina vegetal, i en canvi aquí a Occident el que fem és llençar-ho i agafar-ho de nou, no? I en canvi ells prenen el temps de tornar-ho a reconstruir, i aquesta peça, en lloc de ser una peça menys tinguda, té més valor, perquè de cop i volta és única i és més resistent.
Uh-huh. I com et va venir això al cap de dir, mira, li dic així el nou treball discogràfic?
Perquè és una metàfora, jo crec, de l'existència humana. Vull dir, al final, amb totes les nostres coses diferents, no?, de cadascú, les ferides i cicatrius que portem tots i que fem tot el possible per amagar, perquè la societat ens empeny, Instagram també, no?, a fer veure que som tots molt feliços i s'agafar, però no oblidem que venim d'una pandèmia, d'una trencadissa general molt forta i que potser de vegades no ens prenem el temps com per respirar i dir, no?, cap a on em vull reconstruir, què és el que puc modificar, com m'agradaria a partir d'ara, i d'aquí va venir el nom una miqueta, per aquesta reflexió.
Escolta, tu has estat durant molts anys, diguem-ne, segona fila, fins que al final et van dir, escolta'm, Laura, has de treure un disc, però et va costar molt, eh?
Sí, la veritat és que jo sempre he improvisat, sempre dic el mateix, jo he improvisat molt per ballarins, per actors, per alumnes, per cantants, vull dir, he acompanyat molt i m'he inventat moltes coses, però mai havia com fixat les idees d'alguna manera. I va ser el 2021, que vaig, quan hi va haver la pandèmia, que vaig estar a punt de fer-me guarda forestal i deixar la música. Vull dir,
que canvi, no?
Sí. Què passa? Que em fan por les polilles, les papallones de nit, i vaig dir, seràs molt ridícula com a guarda forestal, o sigui, que fes cançons, que és el teu. I llavors allà vaig fer un àlbum que vaig fer per la família, una mica per connectar-me amb la família, perquè estàvem tots lluny, no? I llavors, clar, com que li vaig posar amor, li vaig posar atenció, doncs això es va convertir en un àlbum i encantada de la vida. I ara ja he començat a compondre i ja no puc deixar-ho. És com una mena de bici que he agafat.
Sí. Bueno, home, el primer va ser guardonada amb el Premi Enderroc, eh? O sigui que...
Sí, estic supercontenta.
Escolta'm, hi ha una cosa, no et fa ràbia, Laura, que tothom, que clar, tu tants anys que estàs allà amb el piano de l'Etepego fent classe, perquè ets una tia polifacètica, que la gent digui, és la professora o va ser la professora dels fills de Shakira i de Piqué.
Sí, Bueno, jo sempre sóc la Laura d'algú, saps? Sóc la Laura de la Shakira, sóc la Laura d'OT, sóc la Laura de la Beth, sóc la Laura de no sé què. Sempre tinc...
És veritat.
Sempre d'això, no? Però jo ho entenc i, de fet, m'agrada, perquè saps què passa? Jo sóc pianista, i els pianistes normalment el que fem és acompanyar, donar foco a una altra cosa més gran, sempre. Sí. Vull dir, una mica el nostre rol, a no ser que fem concerts d'aquests de com de solista, no? I llavors, clar, vull dir, ara de cop i volta jo tinc els dos rols. Tinc aquest, que m'encanta, que és formar part de coses que m'agraden i que m'apassionen, i ajudar i comunicar i fer aprendre a la gent, m'encanta, per exemple, no? Fer classes, ara no ho faig perquè no tinc temps, però fer concerts i així... Però llavors, clar, ara de tot em poso jo amb un projecte propi, jo a primera fila, i dic, ara, escolteu-me, que faig això, no? I realment el retorn és molt bonic. És, vull dir que no, ràbia no. Per mi són, vull dir...
Bueno, vivències,
sí, exacte.
No?
Sí, totalment.
Home,
totalment.
Vas gravar dintre del disc del Dorado amb la Shakira ballant, sí. Cantant allà amb xàndal, no?
Exacte, la Shakira amb xàndal i, a més, menjant-se una sopa. Vull dir que sí, vaig gravar amb ella, vaig gravar-li aquesta cançó. Ella em va demanar aquesta cançó perquè deia que els productors no li feien bé, que no li agradava com li feien. Li vaig gravar jo, li va encantar, em va posar el disc i se'm va endur a Miami a presentar el disc. I després, ja vam fer dos concerts i després aquí a Barcelona també. Vull dir que va ser una experiència, una bogeria també. Uh-huh. Sí.
Bueno, què passa el dia 10 de novembre?
Ui, el dia 10 de novembre. El dia 10 de novembre passa una cosa que em fa molta il·lusió i que ara mateix com si estigués de part amb tot això, però és el dia 10 surt el meu disc.
Comencen les contraccions, no?
Exacte, ja estic a tope, ja. El dia 10 surt el meu disc, que estarà a totes les plataformes, amb totes les cançons i tot, i també faig el concert presentació a Barcelona, a la Sala Tradicionarius, que això està a Gràcia, a Metropontana.
Sí, sí.
És un dijous, el juernes típic, a les 8 del vespre, vull dir que és perfecte, perquè és aquella hora que vas al concert, després te'n vas a sopar, estàs a Gràcia, o sigui, tot meravellós. I em ve molt de gust compartir aquesta música i aquestes vivències que crec que tots hem passat i que això, m'agrada molt xerrar a l'escenari també, i parlar amb el públic. I això, em ve molt de gust doncs fer aquest concert, que és això, el dia 10 a les 8 del vespre, al Tradicionari.
Que visqui la música, Laura!
Això mateix. Moltíssimes gràcies.
A tu, un petonàs. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. I amb aquesta energia positiva que ens ha deixat la Laura Andrés, la pianista i compositora catalana, nosaltres marxem, però tornarem dilluns, eh? Dilluns, dia 31, estarem aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra per parlar-te de l'actualitat del dia. I ara un missatge per tots aquells que esteu a la carretera. Precaució, tranquil·litat, relax i calma. Aquella frase de val més arribar tard que mai, doncs això. I no et pots avorrir, poses la COPE i estàs informat 24/7. Eh? Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, que acabis de passar una feliç tarda nit de divendres, 28 d'octubre. I no t'oblidis, el cap de setmana, la matinada del dissabte i diumenge, hem de canviar l'hora, eh? Una hora menys. A les 3 seran les 2. Fins al dilluns. Adéu-siau, bona tarda.
Cataluña y Andorra.
Cuando escucho la radio,